dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Què tal? Bona tarda. Benvinguts al Parlem-ne, el programa per on passen els grups municipals en representació al nostre ple, al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i avui és el torn del Partit Popular. Nosaltres hi són el seu portaveu, el regidor Joan Font. Bona tarda. Benvingut.
Bona tarda.
I la regidora Marta Font. Benvinguda.
Gràcies. Bona tarda.
I en tot cas, mos estrenem en aquestes labors, en aquests programes, no? En tot cas, en l'altra ocasió vam tenir a l'altra regidora, en aquest cas pues, canvies la companyia, Joan.
Sí, sí, evidentment me sento orgullós de tindre dues persones que estem treballant colze a colze en l'Ajuntament i per tant tenen que tindre la seva oportunitat i anar aprenent i donant la seva opinió en un programa com aquest que d'utilitat pública i per tant que sàpiga la gent pues, el que pensem, el que fem, etcètera, etcètera. I per tant ells tenen que estar també donant la seva opinió de les coses que passen, de lo que pensen, de lo que poden millorar, i crec que és positiu això.
Anem començant a parlar de temes importants, possiblement per actualitat. Aquesta mateixa setmana, primers de setmana, es publicava el Diari Oficial de la Generalitat. Ja ho estàvem esperant, de fet, el projecte del projecte CEFIR, el Centre Experimental de Generació d'Energia Eòlica, en tota una sèrie de tramitacions, impactes ambientals i tota una sèrie de tramitacions que també afecten a la línia d'evacuació de l'energia, que també transcorrerà pel terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, és a dir, els terrenys per on ha de transcorrer aquesta línia, etc, etc. Per tant, tràmits que fan que el projecte vagi avançant. Una publicació del projecte que ja estava, entenc que programada, i que ja s'esperava des de feia setmanes, no?
Pues sí. Pues ara estem dins dels tràmits que estaven ja contemplats, i per tant nosaltres vam presentar com a Ajuntament al·legacions, la coordinadora va presentar al·legacions, i el fet del dia 26 va haver pues, una manifestació de declaració social i del poble en contra de la instal·lació d'aquest projecte, no? Després ja farem una valoració d'aquest aspecte de com ha respost la gent, i també faré una valoració i unes reflexions que corresponen també a la part política, partint sempre de la unitat que va haver en aquest moment, no? En aquests moments. I per tant penso que això ens ho hem de prendre en sèrio, i per tant hem de moure totes les tecles possibles, aunque això no sigui pues, una cosa pues, angoixant, perquè això és un tràmit purament administratiu, que és un anunci d'informació pública en la tramitació de les diferents autoritzacions administratives, aprovació del projecte, declaració d'autoritat pública, etc, etc, però que la part política que nosaltres hem votat per unanimitat en contra d'aquest projecte, pues, hem de moure els fils on hem de moure els fils, que és el Parlament de Catalunya, i per tant nosaltres tenim una proposta molt concreta de fer a la taula dels portaveus de l'Ajuntament per a que, si és acceptada, pues, portar-la a terme.
En tot cas, vostè comentava en el transcurs d'aquesta primera intervenció, feia referència a la mobilització que es va produir ara fa dos caps de setmana amb l'assistència de al voltant de 500 persones. En tot cas, va ser la primera mobilització, entre cometes, a on es va veure públicament un rebuig de la societat civil.
Sí, jo més que res no aniré a quantificar si allí faltava més gent, simplement el que faré és que els pocs recursos materials que té la coordinadora i la Marta i forma part, que després ella farà 5 cèntims d'això, dins dels pocs recursos que hi ha, i potser la poca o suficient informació que té la gent, pues jo pensava que hi hauria més gent. Penso que 500 persones són molt dignes per representar un rebuig al projecte. Cada un sabrà per què no va poder acudir. Potser faltava més joventut, perquè estem parlant també del nostre futur. I per tant, la valoració crec que la tenen que fer la coordinadora, i nosaltres he dit que la part política la tenen que fer a nivells més alts, a nivells més alts, perquè és la nostra part que ens correspon.
Digues, Marta.
Sí, jo vull destacar la capacitat de convocatòria de la coordinadora. Tenint pocs recursos, van poder aglomerar 500 persones, que no les considero poques. Potser sí que tampoc no ho considero un èxit, però tampoc un fracàs. O sigui, 500 persones amb pocs recursos és un bon número de gent. Sí, com ha dit antes Joan, vaig trobar en falta sobretot a gent de la meva edat, de la meva generació, que som el futur d'este poble, que som els que, si fiquen estos molins aquí, conviurem amb ells el que ens queda de vida. També em va fer falta, i això sí que vull dir-ho, més participació per part de l'equip de govern de l'Ajuntament. Només vaig veure 3 persones, ne són 7 en total. L'oposició estàvem els 6 presents. Això vull que quedi clar. Suposo que tots tenim les nostres feines, les nostres obligacions, però en aquell moment era fonamental perquè tots mostréssim la unanimitat que hem donat de cara al públic, no? I que en aquell moment trobo que va fer falta.
En tot cas, avui, per exemple, escoltàvem a l'alcalde comentant que la societat civil té el seu pes i té la seva feina, i la part política té l'altra, i que no tenen per què ser les mateixes. És a dir, que poden ser tasques i objectius molt diferents en aquest cas un resultat final comú, que és evitar pues, la ubicació d'aquest plantejament, però que sí que uns han de fer una cosa i els altres han de fer l'altra. No sé si serveix de justificació o no a l'hora de plantejar mobilitzacions.
Bé, jo t'he dit abans, Franquín, i crec que farem una... Ja vam fer la proposta, i va haver una reunió de la coordinadora i estem representats els grups polítics municipals, i li vaig traslladar a la regidora de Medi Ambient, la senyoreta Eva, de que requereix una reunió immediata i urgent, almenys per valorar com està la situació de tots els grups de representació de l'Ajuntament, per aprendre una estratègia que jo no la vull formular en aquests moments, perquè seria poc ètic per la meva part, però sí que la vull formular a taula de reunió que farem quan l'alcalde cregui oportú, però que ha de ser urgent, no? I aquesta proposta, doncs, bueno, és la que nosaltres proposarem, perquè la part política, que és paral·lela a la part social, però amb l'objectiu final el mateix, pues que ho tenim que fer, perquè si els nostres representants al Parlament de Catalunya, que tenen la capacitat de decisió sobre qualsevol projecte que ens afecta al nostre país, pues també tenim que ser lo suficientment contundents per exigir, almenys a ser escoltats les nostres inquietuds, als nostres representants al Parlament de Catalunya. Per això ho hem de fer d'una forma coordinada. Si tots els grups d'aquí tenim clar que aquest projecte no ens beneficiarà els interessos de la Cala, evidentment això ho hem de traslladar als nostres grups parlamentaris que estan al Parlament de Catalunya, però no fer-ho al Parlament, no. Jo no sóc partidari de fer-ho al Parlament, sinó que proposaré és que hi hagi una taula rodona aquí dels nostres representants, aquí a l'Ajuntament de l'Ametlla, per a debatre seriosament els inconvenients que té la població de la Cala respecte a aquest projecte. I això crec que és una reflexió que penso traslladar a la taula dels grups parlamentaris de l'Ajuntament per a fer una gestió sobre aquest tema, però de forma coordinada. I això és el que ara crec que hem de fer immediatament, la part que ens correspon a nosaltres. La part de la coordinadora té que fer la seva funció, així com les entitats que han donat suport a la coordinadora, i sabem que tenen pocs recursos, això també és veritat, treballen, i també tenim un territori que no és unànim en aquesta decisió. He sentit valoracions d'este projecte a favor i en contra, no? De grups ecologistes com Ecologistes en Acció, per exemple, que estan a favor d'aquest projecte, matisant algunes coses, o bé els sindicats de, o agents socials de les Terres de l'Ebre, Comissions Obreres i UGT, que també se posicionen a favor d'aquest projecte, o la part empresariat de les Terres de l'Ebre, que també se posicionen a favor d'aquest projecte, no? I tenim dos administracions locals, dos, per a mi, una molt representativa, que és el nostre poble, on sofrirem aquest impacte, i després també el Consell Comarcal, que també es va definir a petició dels grups que estem aquí a l'Ajuntament, i també donar gràcies també a la solidaritat dels diferents representants d'altres municipis que van recolzar el rebuig en aquest projecte, no? Per tant, algo tenim que dir, i aquesta part política la tenim que fer tots coordinats amb un objectiu comú, camins paral·lels, coordinadora, grups polítics, però l'objectiu final és que este projecte sigui rebutjat a la situació com està presentat amb aquest projecte.
Perquè el PP encara manté que les decisions s'han de prendre per consens.
Jo estic, sí. Vam iniciar aquest camí i hem de ser consensual tot. És a dir, no ens diferencia res, podrem matisar formes, però el fons és el mateix. Per tant, tenim un punt a favor molt important. Tots els camins van a Roma, i és que aquests camins diuen no amb aquest projecte. Tenim que fer-ho d'una forma coordinada. Cada un tindrà la seva capacitat de convèncer el seu grup, no? Però que també seria bo fer una taula rodona aquí amb els diferents diputats que estan representats a les nostres terres al Parlament de Catalunya, perquè vegin el nostre criteri, els raonaments de per què ho fem, i que no tot se faci dins d'un despatx que és una institució tan representativa com és el Parlament, sinó que jo crec, sempre he dit, que els diputats quan guanyen el seu escó ha sigut també perquè hi ha molta gent militant de base que els hem ajudat a poder ser escollits democràticament, i per tant quan tenim un greu problema que és aquest, també tenim el dret i l'obligació d'escoltar-nos a nosaltres, no? Perquè en definitiva ells sols no poden arribar entestant, no? Si no són totes les bases dels militants i simpatitzants que treballem per ells perquè ens puguin defensar en aquest territori, i per tant crec que és una oportunitat que tenim de que els quatre grups que estem representats aquí a l'Ajuntament doncs poguéssim tindre una reunió, no al Parlament, primer aquí i després en què faci falta, no? I això és el que proposaré a la taula dels portaveus dels quatre grups en representació municipal.
Vostè té un tema que m'agradaria comentar, que és el que pensa el territori. I aquest tema també l'he tret en aquesta taula, perquè vostè comentava és que pareix que hi ha diferents opinions al territori. Fins i tot s'ha arribat a parlar de la cultura del no. S'ha arribat a parlar de que l'interès general del territori, quan a lo millor per altres temes, com el transvasament i el riu, per exemple, s'ha dit no i no i no, i tothom ha sigut que no, i en canvi aquí veiem veus de tots els tipus, i llavors no creu que de vegades això pot semblar una mica deslleial també en el territori, el fet de que demanin el suport i demanen fidelitat i solidaritat per a segons quins temes i en canvi en altres després en haguéssim d'anar a buscar altres raonaments?
Desgraciadament això no és nou. Me remuntaré a l'any 1989 en l'incident o accident de Vandellòs. Qui va sortir al carrer van ser el nostre propi municipi i gent del territori. Jo recordo, perquè ho vaig viure en primera instància, molt poca gent. Gent que vaig veure després, molts anys després, defensant la plataforma antitransvasament de l'Ebre, pues que no hi van ser mai al costat nostre defensant un tancament d'una central nuclear. Per tant, no em sorprèn, desgraciadament ho tinc a dir així. I és que a vegades els interessos d'un territori pues, són molt dispersos. El que passa és que sempre ho he dit, amb els anys que he portat de política, és que les Terres de l'Ebre...
Els
polítics ens falta un lideratge, sempre ens ha faltat un lideratge, i aquest lideratge, a part de l'acció social, que està molt bé, no, vull dir, no s'ha posat damunt de la taula de saber, pues, bueno, dins d'un pla territorial, què és el que ens interessa, el que no ens interessa. El que està claríssim és que les Terres d'Ebre no poden ser el cul de sac del nostre país, no pot ser el cul de sac. I entens? I això és una cosa que, per falta d'aquest lideratge o perquè hem sigut més localistes que territorials, doncs a vegades han xocat en interessos diferents, no? crec que hi ha institucions com són els Consells Comarcals, l'IDC, etcètera, etcètera, que són instruments per a poder planificar el que ens convé, el que no ens convé, en solidaritat i en benefici d'aquest territori, no? I després un tarannà que ara pues, últimament s'ha superat una mica, però que sempre hem lamentat de les circumstàncies, i jo crec que hem sigut, tenim que ser lluitadors, però no per una cosa que a nosaltres mos perjudica. Nosaltres, per exemple, el riu Ebre el tenim distanciat, però sabem que el riu Ebre, aquest trasbassament, el meu partit era partidari, jo personalment, o el nostre grup, no era partidari. Per què? Per primera, per solidaritat a les Terres de l'Ebre, i segona, perquè els pescadors sempre han dit de que s'han beneficiat de les desembocadures de l'Ebre, pel fang que fa i tot, no? Per tant, aunque no ens beneficiava directament, però ens perjudicava indirectament, no? I això és un tema que malauradament...
Que ara es troba a faltar, potser?
Sí, exactament. Jo crec que aunque el Consell Comarcal sí que s'ha adherit, pues, cada un pensa, pues, bueno, també estem en moments d'una crisi bestial i tothom veu que allò pot ser un... Clar, pot veure més que nosaltres, però nosaltres, clar, la Mella tenim un sentiment de poble de que hem treballat tots els ajuntaments que ha hagut des de sempre, democràtics i potser també no tan democràtics, pues que han lluitat per tindre un litoral, que han sigut orgullosos i han pogut gaudir del turisme que ens ve aquí i que tothom se'n va d'aquí enamorat de la Mella.
Tenim un recurs. Identitat.
Aquesta identitat que tenim és en tots ens han sentit orgullosos i esperem que els nostres fills també ho siguin, no? I això molta gent ho expliques i dius, bueno, 4 molins o 12, això que es pot representar per vosaltres? Mira, jo te dic lo mateix, vull dir, quan el senyor director general va vindre aquí, el senyor Antoni Martínez, jo vaig ser molt directe amb aquestes coses, molt directe, vull dir, a mi tècnicament me pot explicar tot el que tu vulguis, jo l'escoltaré, m'ho creuré perquè és un tècnic, però també vaig parlar com a veu del poble, no? Vull dir, vostè, a veure, quin turisme mos podríem beneficiar d'això? Home, mos va comparar amb Copenhague, en Copenhague no es pot comparar amb ella. I també quins beneficis podria tindre la població en quant a que la tarifa de la llum pogués ser molt més barata, o per exemple a crear empreses aquí que puguin donar una alternativa a la indústria turística o pesquera, creant 40-50 llocs de treball i que serien pioners en tota Europa. Això no em va contestar res de tot això, es va dir que això no havia res, era un projecte experimental que com a molt pues, hi hauria un centre d'estudis, hi hauria potser 2 vaixells per aportar el manteniment. I vaig dir, escolti, i si jo fos un promotor de finques o de xalets immobiliària, vostè com pot vendre? I em diu, és que vindria un altre tipus de turisme que no seria pas el que ve aquí. Escolti, nosaltres hem treballat moltíssim per treballar en un turisme de familiar i de qualitat. Pues que això no m'ha convençut. I per tant, jo en aquell moment, personalment, Joan Font, en aquell moment, ja va tindre una decisió ipso facto, no? No ens interessa. Però, evidentment, era la meva opinió personal, no? Però bueno, va ajudar a clarificar coses, no? Per tant, ho tenim claríssim de que aquest territori, pues, malauradament, no tots lluitem pel mateix, els grups ecologistes tampoc opinen tots el mateix, i és lamentable pues, que com a territori tinguéssim una sola veu. És molt difícil, però falta un lideratge polític de que sàpiguéssim on estem i on volem anar, perquè jo sempre he dit una cosa, vull dir, aquí l'aigua que és riquesa i és vida. Escolta, jo no he vist mai a l'any 94, quan se va fer el mini trasbassament, pues, la factoria, o sigui, els despatxos se van fer a l'autovia de Reus-Tarragona. O sigui, el riu, que per solidaritat, a Reus i a Tarragona principalment, i a l'àrea industrial de Valls, Tarragona, Reus, vam ser solidaris, però hasta inclús vam posar-nos allí la seu, no posar-lo a Tortosa, a la capital de la comarca o de les Terres de l'Ebre, no. Vaig veure coses increïbles. Malauradament això ha anat millorant, però encara ens falta este lideratge de discutir que és on estem i on volem anar, i sempre respectant i sent solidaris en tot el territori, perquè si no, no ens escoltaran. Sempre ens posaran aquí el que no volen a altres llocs, no? I això no és una queixa fàcil, no? Les centrals nuclears les tenim aquí. Menys mal que el magatzem centralitzat pues, per una decisió política també, perquè va ser política, pues, no l'han posat, no? Però ens faltaria més que haguéssim posat escoix això, no? Menys mal, perquè el PP, menys mal que si hagués posat el PP aquí ja tindríem ja deixo anar, no? I pues, encara no he sentit veus de tindre una santa sensibilitat de que el PP és una decisió que el PSOE no va prendre al seu moment, de fer-ho en un altre lloc. Bueno, pues, jo em vaig alegrar perquè realment, no perquè fes el PP, sinó perquè les Terres de l'Ebre se va lliurar de respectar el que despensa Ascó, però és que Ascó té que pensar també en el territori. Vull dir, jo sé que Ascó per ells és un benefici, jo ho respecto però no ho comparteixo, perquè és un territori el que se va manifestar que no volia més ser central, el magatzem cementeri nuclear. És que és evident, i han patit prou i han pagat prou peatge per a sofrir el que la Catalunya central no vol, no? O la Catalunya del Golf de Roses, que és la burgesia catalana que va allí a gaudir d'unes vacances en un paisatge post, per a mi molt malmès també, en la seva costa. Ja n'hi ha prou, no? Ja n'hi ha prou, i jo crec que és bo que els quatre grups polítics d'aquí han fet una decisió, per a mi, per cert, pels interessos del nostre municipi, però la tenim que explotar perquè els nostres representants al Parlament de Catalunya se'n donin compte del que nosaltres diem aquí, no per no, sinó no perquè tenim un motiu, i han passat moltes generacions polítiques que han treballat per un litoral net. I, aunque no estem en contra de l'energia eòlica, al contrari, la potenciem, però no aquí, que ho posin en un altre lloc.
Aquesta serà una feina difícil, perquè mentre aquí s'està dient que no, per part de tots els partits, cada dos per tres sentim veus de tots els partits polítics a Barcelona, a on consideren que este projecte ha tirat endavant.
Bueno, bé, però aquí cada partit polític, sobretot local, té la seva feina d'encomanar-se els que m'ho representen, que per això quan ha fet falta, en èpoques d'eleccions han vingut a buscar-nos el vot, ara nosaltres els necessitem en ells més a prop que mai, perquè sabem que no ho volem, tots estem, els quatre grups que representem al poble, estem d'acord en que és un no, que serà un procés molt llarg, però que tenim que demanar la nostra ajuda a les persones que en aquest cas tenen una responsabilitat molt més elevada que nosaltres i que ens poden donar suport en aquest tema. Vull dir, esta tasca és algo que tots ens hem d'apuntar per fer-ho el més aviat possible i per a que això s'acabi el més ràpid que pugui, encara que em reitero que serà un procés llarg,
i no serà fàcil, perquè
no
de Barcelona les coses se veuen d'una altra manera.
Se veuen d'una altra manera, i que sobretot la gent que es mobilitzi a tot el que pugui, i d'aquí faig una crida per a que vingui a les convocatòries, per a que estigui ben informada que el Zèfir aquí no és una cosa bona per a nosaltres.
En fi, jo crec que aquest tema és un tema que ja... jo ho he deixat bastant clar per la nostra part. Crec que la part política és importantíssim i tenim que exigir als nostres representants, almenys exigir que entenguin la nostra postura, però no al Parlament, sinó aquí a la Mella, aquí, i que facin una visita, perquè alguns potser desconeixen el nostre territori, però que facin una visita i sapien que aquesta realitat social i política de que per què ho defensem, pues, valdrà la pena. I a més, nosaltres som persones que jo personalment, que porto anys en política, des dels 27 anys, i hem defensat tots els ajuntaments que han hagut, governant o a l'oposició, hem defensat un sentiment que és que el nostre litoral sigui net de qualsevol plataforma, net de qualsevol instrument que faci variar la nostra i no nosaltres sola, sinó la gent que ve per anar aquí, perquè jo amb aquesta manifestació del dia 26 vaig veure molta gent de fora que està molt vinculada a la Mella i que s'ho sentien com a propi. Això és el que em va espelonar encara més, no? Vull dir, perquè a vegades estem a casa i a vegades no valorem el que tenim a casa, i els de fora ho valorem més, no? Això encara em va espelonar més en afirmar les paraules que estic dient en aquests moments, no? Per tant, penso que hi ha que fer una activació política i que els nostres representants se'n donin compte.
I sobretot els representants que tenim ebrencs, que són els que poden paupar-ho més i poden notar-ho més.
Exacte.
Que ens ajudin en tot el que puguin, ja que en tenim uns quants aquí.
Ebrencs i de Tarragona.
Sí, dels dos.
Som, tant... Aquí no va per comarques, sinó
va per
Tarragona.
Per província, però sí que de l'Ebre ne tenim uns quants i que sí que ens podrien ajudar.
Bueno, dit això i parlats del tema eòlic, anem a parlar d'altres temes, com el tema econòmic, donat que bueno, cal recordar que es van aprovar uns pressupostos just abans de la Candelera, vostè me'ls va definir, vostè va parlar d'algunes propostes que s'havien plantejat, em va explicar els seus raonaments. En tot cas, durant este temps que fa que des de la seva última visita hem estat escoltant els raonaments dels altres partits polítics respecte a aquest pressupost. Evidentment, coincideixen amb el no, però els criteris del per què no són totalment diferents. Això és d'entendre o no?
Home, clar, és d'entendre. A veure, jo entenc la postura d'alguns partits que estem com nosaltres a l'oposició perquè hem viscut altres pressupostos i jo no puc juzgar de primera mà, aunque tenia un representant pues, que l'havem a la mateixa línia, no? A veure, evidentment que han hagut errors de càlcul i et faré una breu història perquè són dates que estan constatades, no? És a dir, tots els convenis urbanístics que han entrat, la concessió de l'aigua, tot això va pujar al voltant dels 15 milions d'euros en 6 anys. Són molts de diners, això, molts de diners en 6 anys, eh? I això evidentment tenia que haver anat tot a inversions, però en inversions racionals. Jo vaig a posar un cas que si ho expliques d'una forma pedagògica, que és la part que a mi m'agrada més perquè és la meva professió. Mira, jo a la campanya electoral vaig posar un titular que tu com a periodista pues, la podràs compartir o no, però era un titular que es deia la cala un gegant amb peus de fang. Això és un titular i explico per què és un gegant i amb peus de fang, perquè s'ha creat molta infraestructura i molts equipaments, però no tenim la suficient capacitat diguéssim adquisitiva per poder mantenir-los, i més amb una crisi que estem patint, i amb això me vaig basar en aquest titular. Llavors, la crisi va vindre el 2007, se va, no, ja va tindre els primers indicis racionals. Llavors, crec que la distribució d'aquests 15 milions d'euros, que són molts de diners, pues, tenien que anar amb unes inversions racionals en equipaments, però que nosaltres ho poguéssim mantindre. I els impostos, realment, els impostos, com l'IBI, pues, no es van tocar des de fa molts anys. Llavors, per què? Perquè no havia necessitat, perquè havien 15 milions, però 15 milions que són atípics, no són 15 milions que entrarien, sinó que se gastaven, i per tant, tu tens que tindre que això podem fer per equipaments, els que feien falta, i no entraré ara en discussió quins eren prioritaris i quins no, però al mateix temps hi ha que explicar a la població de que tots aquests equipaments, lo important no és fer l'obra, la inversió, és el seu manteniment.
I l'utilitat.
L'utilitat que tingui, i per tant, escolti, amb els impostos que nosaltres estem pagant fa 5 o 6 anys, doncs això ara ha arribat un moment que tenim menys poder adquisitiu que la crisi que estem vivint, hi ha més gent a l'atur, menys poder, i això ho tenen que pagar. Llavors, si una persona guanya 1.200 euros en el seu jornal, és impossible que pugui mantenir una casa pròpia i un xalet, i a més un cotxe de mitja gamma. És impossible. I això és el que ens passa aquí a la Mella. Què ha passat? Doncs que, pels raons que sigui, per una mala previsió, per una mala planificació de fer reformes estructurals, de que la gent s'hi digui a explicar que si tenen uns serveis valen diners, no és res gratuït. I és més, jo sempre he governat, jo he pujat els impostos, però he fet d'una forma racional l'IPC, d'una forma que la gent ho entendrà perfectament, perquè els serveis s'hi tenen que pagar. Jo no estic fent demagogia en aquest sentit. Però estar uns anys sense l'IBI, sobretot, que sempre s'ha mantingut al 0,62 i pujar de repent al 0,85, que això representa un 37% en un moment de crisi, perquè se veu una necessitat de que hi ha moltes despeses deficitàries, això crec que la campanya electoral Convergència i Unió no va dir la veritat, no la va dir, la va ocultar. Però bueno, això és un temps passat. Nosaltres som gent que ja fem de peus a terra. Per tant, ja sabem per què ha vingut una planificació que inclús el seu portaveu va reconèixer que potser sí que no havien tingut aquesta planificació, però nosaltres el que estem fent és que la Mella, l'Ajuntament, té uns problemes que són, hi ha menys ingressos, per raons que siguin, sigui perquè les subvencions no t'arriben les que tenen que arribar, sigui perquè la recaptació dels imposts de construccions ha baixat moltíssim. Nosaltres hem vist que hi havia unes despeses exagerades que no tenien cap justificació ni abans ni ara. I les hem dit aquí, en este programa, al ple, on hem dit el tema dels llibres, el tema de l'envelat, el tema de l'autocar de tres cales, en fi, una grua municipal, en fi, tot això, pues, creiem que això era un malbaratament de les nostres recursos. S'han acceptat perquè ho hem raonat. En els llibres, i vull ser... A veure, és molt fàcil dir, no, els llibres gratuïts per tothom, nosaltres no fem demagogia. Quan se va aprovar, jo no hagués aprovat això. Per què? Perquè no és social, és discriminatori.
És política electoral.
Claro, totalment. Escolta, una persona que té un fill, la meva filla mateix, i guanya 2.200 euros, per què t'hi tindràs llibres gratuïts? Per què t'hi tindràs llibres gratuïts? Que ho tingui una persona que estigui a l'atur, que tingui tres fills, ho entenc que hi ha unes mesures, unes bases per això, però tothom per igual, linealment, això no és social. Això és electoralista pur i dur. Clar, s'han vist el compte de que els vaig donar una solució, que ho estem fent al Perelló, és una solució pràctica. Al Perelló també hi ha crisi i no regala l'Ajuntament els llibres. La Generalitat posa a disposició unes ajudes pels llibres de text perquè se reutilitzen. Un llibre de text pot tindre una durada com a mínim de 4 o 6 anys. I amb això hi ha el cuidado de que aquests llibres no es poden ratllar ni es poden malmetre, sinó que passen d'un any a l'altre a un antegrup. I l'alumne té més cuidado en mantindre un bé comú, que és el llibre, però, claro, estem parlant que el que es costa molt són els llibres d'activitats. Els llibres d'activitats valen molts diners, valen diners. I nosaltres vam fer el Perelló. Escolti, molt fàcil, perquè ens hauríem de gastar diners, els pares gastar-se diners en llibres d'activitats que ens tinguin l'utilitat d'un curs sol. Perquè no fem una cosa, el professional fa una selecció a través de la seva programació de les activitats necessàries i específiques de la matèria que toquem i fem les fotocòpies nosaltres. Pues això és el que estem fent al Perelló, i paguen 15 euros pel curs i no tenen llibres d'activitats.
I l'aprenentatge és igual de fructífer que amb llibre d'activitats.
Perquè un llibre d'activitats, a mi qui em digui un mestre que l'aprofita el 100%, no m'ho crec. Com a molt un 70%. I això va molt de diners. Per tant, és la proposta que nosaltres vam fer. Ens vam oferir, si tenien que explicar-ho a les AMPES, ho oferíem, un model que sigui superior, que no està tot inventant. I això, doncs, bueno, per a aquest gent ho sàpia, l'any, el curs passat van gastar-nos 159.000 euros en llibres. Sobretot d'activitats. I això no pot ser. Però nosaltres ho critiquem, però donem una solució. O sigui, no critiquem per criticar, sinó donem una solució i ens oferim a explicar-ho. Bé, aquest és el nostre tarannà. Per què? Perquè hem governat. Vam governar. Vam tindre aquella responsabilitat de governar. Ojalà hagués tingut una oposició en aquest cas que va estar de Convergència i Unió en aquell temps, constructiva, contundent però constructiva, aquest sentit. No tant, jo els vaig dir als meus companys, nosaltres hem de ser constructius, creiem en el que creiem i donar alternatives. Per què? Perquè el poble ho necessita. I després cada un que faci el que vulguin, tenen una majoria absoluta, poden decidir el que vulguin, però sempre han acceptat propostes que estaven raonades i en aquest cas vam arribar a acords puntuals i este va ser el nostre tarannà. Evidentment que no estem d'acord, doncs que en el tema que us va dir, vam dir, doncs escolta, dos policies al carrer, doncs no estem d'acord. Per què? Per molts motius. Primera, perquè la seguretat ciutadana per al nostre poble és importantíssim i, per tant, que hi ha d'haver dos baixes que van anar als Mossos d'Esquadra que no es van cobrir, una baixa d'un policia pues, que ha estat operat i està baixa durant un temps, i l'excusa és que faran la comissaria dels Mossos. Mira.
S'ha de recordar que les policies estan al polígono, que estem a 2 quilòmetres de distància, que això també s'ha de tenir clar.
Estem parlant de les policies que han donat la seva eficàcia. I per tant, considerem que està clar que hi haurà una comissaria, però jo no sé quan, per molt que l'alcalde digui que l'any que ve la faran, mira, jo sóc escèptic, ojalà m'equivoqui i d'aquí un any sigui una realitat, però un dels problemes que té la Generalitat del finançament, i clar que pot estar el pressupost, però pot estar 3 anys en un pressupost, perquè pot ser per partides, ampliar-les i ja veurem com comencem, no? Per tant, estem parlant d'aquestes dues persones, considerem que baix el nostre criteri han sigut eficaços i per tant no havia necessitat de tirar-los fora quan calia, sinó que la seguretat ciutadana en un territori que és molt ampli, tenim urbanitzacions, 3 cales, Calafat, grans, no era el moment de fer-ho i per tant ho vam defensar. Vam defensar inclús això, arribant inclús a l'abstenció, que això per un grup que governa, que un grup de l'oposició s'estingui, Déu-n'hi-do. Fins aquí els vam fer, van ser molt honestos amb això. I inclús van dir, vostès van fer una proposta que van dir, no, és que això, clar, fent un esforç tots els treballadors del 2% brut anual i el 3% depèn de la quantitat que guanyen, no pot ser, perquè alguns no tenen complements específics ni complements de productivitat, perquè en el sou base en els trienis no es pot fer, perquè això ho marca l'Estat, no? Bueno, pues va dir, pues, escolti, el l'IBI, l'OPP ens donarà amb una decisió equivocada per mi, perquè crec que ha sigut una interferència del govern del PP, per a mi, incorrecta, perquè l'IBI és una capacitat que té l'Ajuntament per poder, en el tipus de gravamen, de poder augmentar els seus recursos. Per tant, va prendre una decisió de que, com que la Mella no ha fet la revisió des de que vaig ser alcalde, de l'any 98, pues a tots aquests ajuntaments que no van fer la revisió abans del 2001, en el tipus, en la base imponible del catastral, augmentaria, pues, un 10% més. Afegit això del 37 més el 10%, serà un 47%, que serà un palo per als nostres ciutadans. Però bueno, tindran uns gastos addicionals de 240.000 euros més que no estan contemplats, el pressupost, que no estan contemplats. Dic, feu un esforç perquè aquestes dues persones costen 65.000 euros. I creiem que quan, després, quan vinguin els Mossos aquí, ja en parlarem, ja en parlarem. Però això pot tardar 2 o 3 anys. I, per tant, no van acceptar-ho. Per tant, este va ser l'arronament de l'abstenció, entre altres coses, no? Perquè el de l'IBI, nosaltres inclús vam tragar, perquè nosaltres no érem partidaris de pujar l'IBI en aquests moments, però inclús vam arribar a dir, bueno, fem-ho en 4 anys, no ho poséssim tot de cop, 37%, si ho fem-ho en 4 anys fins al 2015. Tampoc se va acceptar perquè estava aprovat. En fi, vam fer tot el possible per poder apujar uns pressupostos reals, que ja vaig reconèixer que són reals, són de peus a terra, i per tant, doncs, bueno, vam quedar així i en fi, nosaltres seguirem la nostra política constructiva d'intentar que les comptes de l'Ajuntament siguin els més reals possibles. Hem reconeixut, doncs, que l'esforç que ha fet el senyor Montagut respecte al criteri seu ens ha agradat. Hi ha temes pendents encara per treballar, com és, per exemple, externalitzar serveis. Nosaltres vam ser el primer Ajuntament en govern del PP, que vam externalitzar el servei de l'enllumenat públic, de l'aigua municipal, vull dir, ja vam posar un exemple de que això és possible i amb menys costos i amb més eficàcia, no? I per tant, si tinc que anar buscant altres... També vam mirar que, doncs, havíem 390.000 euros de l'enllumenat públic, són molts de diners, optimitzar aquest recurs, en recursos també estem a una porta oberta per treballar, per reduir la despesa. També vam mirar, doncs, també hi ha una auditoria externa per part del SAM de la Diputació, perquè no hi ha duplicitat de feina en els treballadors de l'Ajuntament, és un servei gratuït, el SAM té per disposició els recursos humans, i, escolta, ens pot donar una auditoria de dir, escolta, doncs aquí hi ha una duplicitat de feina i això potser no caldria fer-ho, orientar-nos a uns recursos humans per optimitzar més el rendiment nostre, no? Sense tocar, diguéssim, la part personal, però bueno, que també és molt preocupant que un 46% del pressupost ordinari vagi a personal, Això, hi ha ajuntaments que han arribat al 40% i han pres decisions que no els agrada a ningú, no? He de dir, i després també, pues, bueno, al fer-ho realista, arribes en un moment que dius, bueno, l'important, l'estalvinet, no? D'un any a l'altre, sí que és un projecte de pressupost, però hem passat de 90.000 euros a 1.500 euros. Això és una baixada del 98,24% i estem en una situació delicada, no? Sí que aquests 240.000 que s'afegiran de l'IBI que ha proposat el PP i que s'aplicarà, doncs podran subsanar alguns forats que puguin haver, no? Però que la situació no era molt bona, com us deia Convergència fa 6 mesos o 7, sinó que és una situació complicada i difícil, i com a tot ser humà, doncs un s'ha de carregar de piles i dir la veritat, i si els serveis no es poden mantindre, el ciutadà en aquests moments no té que ser l'últim recurs que pagui amb un augment important de l'IBI, no? Per tant, nosaltres som responsables i per tant hem dit la nostra, i el que no farem mai és demagògia d'una cosa que ens pugui portar un benefici o un detriment, perquè això de dir gratuïtat dels llibres no, doncs pot haver gent que no li agradi, perquè ho digui un de l'oposició, doncs bueno, som honestos i així ho diem, no? Per altra banda, també, doncs, el tema del crèdit, també vaig dir que una cosa que tampoc estem d'acord. El pressupost s'ha reduït 1.200.000 respecte a l'any passat. Però, clar, aquell pla de modernització que ens va presentar el senyor Montagut, què queda d'allò? Que allà hi havia 1.500.000 d'euros d'estalvi, no? Eren 800.000 pels ingressos i 7.000 i pico de reducció de despesa corrent. No ha sigut tanta la reducció de la despesa corrent, perquè la despesa corrent del capítol 1 al 4 és el 0,16%. El que passa és que s'ha reduït molt la inversió, un 53%, que també ho vam posar un altre, reduïm la inversió i fem el que sigui necessari, el que sigui pel POSC i pel sigui pel PAM de la Diputació i de la Generalitat, i res més. No estem en hores de tirar flors i violes. Bueno, en aquest cas doncs, també us vam fer cas i s'han posat les inversions absolutament necessàries. És a dir, si anem a aquest camí de diàleg i tot, nosaltres ens trobaran en el sentit de que a fi al cap qui es beneficia és el poble, i és igual qui vingui d'un, qui vingui de l'altre. I jo, en aquest sentit, aquests errors passats que han hagut, i molts, perquè no s'han pres aquestes previsions, bueno, va sortir elegit democràticament a majoria absoluta, i ells tindran que donar compte de lo que van prometre i lo que no podran fer, perquè la situació no és per anar a prometre, i aquell programa electoral que tenia Convergència i Unió, pues, a lo millor no el podran executar perquè els diners no estaran disponibles, i l'esforç de les persones d'aquest any serà molt important. Jo crec que el pressupost d'enguany no salva la butxaca del contribuent, bàsicament.
Vostè parlava de les inversions, precisament n'hi ha una d'aquestes que s'ha començat fa molt poquet, però en tot cas s'ha començat una primera fase, que és el Parc del Bon Repòs, no? Que veiem com de moment s'ha dividit en dos i es fa una primera fase que és tota la zona perimetral.
Bé, jo, miri, jo molt bé, va ser, jo no estava a l'Ajuntament, es va firmar el conveni en la família Vila Pisa. Jo aquest conveni no estava d'acord, per una senzilla raó, perquè vaig considerar que per a fer un acord aquí s'hauria de fer una tassació de les permutes de tot el contingut que portava, i després donar 590.000 euros a canvi d'un hotel que no serà nostre i que l'estem pagant, i s'han pagat ja 320.000 euros i continua sent d'ells, jo és un mal conveni. A veure, ara, clar, evidentment hem de fer una perifèria, tots els arbres estan morts, fer una inversió important, que això s'ha pressupostat l'any passat, no enguany, l'any passat, que havien 800.000 i pico d'euros, i en fi, moltes expectatives en un moment determinat d'una campanya electoral, però que després s'ha desinflat, i evidentment que s'ha de fer alguna cosa, perquè tal com està no pot quedar. Però jo concretament, per a fer un conveni com se va fer, preferia més bé deixar-ho tal com estava abans, sincerament. Ho vaig dir a la campanya, ho dic ara, que ara estic a fer, perquè ja s'ha fet tot pas, doncs Convergència i Unió és el responsable, per bé o per mal, de lo que va decidir al seu moment, i el poble va votar amb ells, en part perquè també va posar això al seu programa, no? Doncs bé, molt bé, me sembla molt bé.
Més temes. A nivell urbanístic també hem vist com en les darreres setmanes s'ha començat la urbanització de la primera fase del sector 22B1, un tema que, bueno, després de molt de temps i moltes converses, al final pareix que almenys la part que pot tenir més sortida, que és la comercial, veiem com comença a tirar cap endavant, no?
Sí, bueno, jo també em sembla que va ser la intervenció última que vaig tindre en este programa. Jo vaig dir que no és una demanda social d'un Mercadona, que la pot haver. Més aviat ha sigut, amb tota la rapidesa, una demanda econòmica. Perquè d'aquests 3.175.000 euros que trauran de la venda a Mercadona, jo vaig demanar a la Cala Gestió per escrit que em digués en què s'aplicarien aquests 3.175.000, i em van respondre, me van respondre a les diferents quantitats. Em van dir que d'aquests 3.175.000 euros anirien a pagar els pisos del carrer Goya 643.671, que jo pensava que estaven pagats. Doncs pues segur que no estan pagats. A la pavimentació i reparació de carrers de tres cales, 99.000 euros. Al complex esportiu de la piscina, la inversió, 1.045.000, que jo tenia entès que encara faltaven 2.500.000, però destinaran 1.045.000, que l'obra civil encara no està acabada. Al centre de el pàrquing, 333.000. A Sant Jordi d'Alfama, a Polígono 2, 500.000. I als acondicionaments de la zona del sector, 552.000. A veure, moltes dels deutes són forats que havia de tapar i encara no està parant tots. Per tant, jo entenc que això ha sigut més aviat una necessitat econòmica que més aviat social en quant hi ha una demanda. Una vegada també vaig comentar que això no es pot fer d'esquenes al sector comercial local. No es pot fer. Jo no dic que hi hagi gent que busqui el Mercadona i li agrada el Mercadona i sí, anés al Mercadona, però hi ha un sector comercial local que algú té que dir. Jo no tinc constància que hi hagi hagut una reunió en els diferents sectors comercials del nostre poble. I si això es fa, almenys tens que donar unes solucions al sector local nostre, perquè veure, jo no sé si pot perjudicar o no pot perjudicar, no ho sé, si he de fer una valoració, jo penso que he de fer un estudi d'impacte com pot afectar, perquè està molt a prop del poble. És diferent que si és el polígono, que està més lluny, però està molt a poc. Si aquí ja deixem a l'estiu que la gent no entri, què farà el comerç local nostre? Si espera l'estiu en candeletes.
Estan preocupats.
Per tant, una mesura d'una persona que no s'ha dedicat mai a la seva vida en el comerç local, però té sentit comú, és que el pàrquing sigui pràcticament gratuït, a menys que sigui un atractiu, perquè no pot ser que paguin 1,80 €, si en 1,80 € la gent no entrava però ho trobava car, doncs baixar el preu, rebentar el preu a 0,25, a 0,30, fer uns incentius que el comerç del poble se vegi gaudit d'una infraestructura que la gent que vingui aquí no estigui, diguéssim, sacrificat per la butxaca per pagar un preu caríssim d'1,80 € a l'hora. Però d'anar a buscar mesures perquè el comerç local pugui estar reforçat. Però el que lamento és que, i ojo, si m'equivoco pues, ho rectificaria, però no ha hagut una reunió del sector local respecte al Mercadona, la seva implantació i la part política de govern, del govern del poble, no? Jo no tinc constància que hi ha hagut una reunió per a buscar un consens de dir, a veure si poden ser compatible el Mercadona en un comerç i ser més competitius i potser també el comerç local fer un incentiu propi d'innovació i tal. I hi ha de fer una taula rodona de reflexió d'això, no?
I que això ja ho hem dit un munt de vegades, sí. Que es poden aconseguir llocs de treball a partir del Mercadona, però sí, que sí. També se'n poden anar uns altres en una altra banda.
Però també pot haver una pèrdua de llocs de treball aquí, a nivell d'aquí, perquè està molt a prop. És diferent que estigui al polígono. Hi ha un desplaçament de 2 km, però està a l'entrada del poble. Si això ja té priva d'entrar gent, doncs veuré carrers que comerços tanquin, de veritat, una cala en un carrer Madeu o un carrer Sant Joan amb comerços tancats, doncs de veritat, on estiu i ja no... A França estan fent una mesura contrària en aquest sentit, eh? Volen potenciar el comerç local perquè privava el sector turístic de poder entrar allí, no? Jo no estic en contra de Mercadona, però també crec que ha faltat una sensibilitat de consens en el comerç local. I això crec que ara és una decisió una miqueta prematura, però que nosaltres proposem fent mesures que el preu ho transmetrem a través de que el preu del pàrquing sigui rebentat, perquè el pàrquing ja és deficitari. L'any passat va tindre un dèficit de 118.000 €. Encara no estava pagat pel que ve aquí. Per tant, una vegada estigui... És un equipament que aquí està i, per tant, doncs, bueno, doncs ja el recuperarem d'aquí 20 anys, 25... quan els temps millorin, però que almenys que sigui utilitat, que no estigui...
Què li semblen mesures com la de donar gratuïtat a la primera mitja hora?
Qualsevol mesura que no sigui 1,80 € tal com està ara, me sembla bé. Jo he dit preus tirats, inclús l'hora, tirats, sobretot a tota la temporada de l'any, tirats. I és deficitari, eh? Vull dir, si ja ho sabem que és deficitari, però és un equipament que aquí tenim. Però... I per tant és un equipament que es beneficiarà,
sí.
El comerç local, sí, sí. Segurament.
Però tindre un vale de mitja hora no et serveix de res, perquè entre que vas a comprar i tot, entre que entres al supermercat,
acumulable als que et puguen donar els comerços.
Sí, però bueno, a part d'això, jo crec que 1,80 €
és excessiu. I a Tortosa vas a la plaça d'Alfonso XII i et costa 1,62 €. Vull dir, és caríssim. I per tant, bueno, ja és deficitari, vam apostar per un pàrquing, era una necessitat que teníem, doncs fem-ho, si un no recuperem en 10 anys, ho recuperarem en 20, però que sigui útil, que estigui ple. Que estigui ple, que també recuperarem alguns diners, tan ple que estan buit.
Després hi ha dos temes a nivell d'infraestructures, dos serveis que també s'han anunciat que arribaran aquest any, com és la fibra òptica i el gas natural. Dos infraestructures que, bueno, una pionera, l'altra potser fa temps que la...
Sí.
Que la gent del poble estàvem esperant, no?
Bé, jo el nostre suport, evidentment, jo tot el que és la fibra òptica, a part dels usuaris, amb uns preus que són raonables, amb una inversió privada, més o menys surten a 35, 40 euros al mes de quota. Bé, és que això també és bo per les empreses que es vulguin ubicar aquí, perquè això és un reclam més per a captar empreses que tinguin 20 megawatts de memòria, no? En fi, tot això és positiu. I el gas natural, doncs, també. En fi, no, amb aquests projectes que són d'interès i que avui en dia, doncs, són infraestructures importants per al nostre municipi, un altre que podem dir és el nostre suport incondicional en aquest aspecte.
Sí.
Qüestionava el tema de la casana dels Mossos, no? El fet de que s'hagi anunciat un pressupost per aquest any per començar-les, però que...
Si la Generalitat mateix tens problemes terribles de liquidesa. A veure, jo no dubto que l'alcalde, l'hagi compromès Felip Puig, dir, el pressupost d'enguany està a la caserna, però el pressupost ho pots posar amb un euro. Amb un euro, la caserna de la Mella ja està comptabilitzat el pressupost. Val 2 milions d'euros, eh? El seu pressupost val 2 milions. Aunque ha sigut mig. Però és que... quan no tens liquidesa, quan te falten diners, aquests projectes queden a la taula i es fan per l'altre, si no és per l'altre, per l'altre. I considero que la Generalitat, a veure, em voldria equivocar, eh? De veritat que em voldria equivocar. Però, amb una situació complicada que té la Generalitat, en el tema ara de que han marcat que els dèficits no tenen que superar l'1,5 i que la Generalitat de Catalunya, Convergència i Unió, que ha sentit que governa, pues, se li deuen diners del fons de competitivitat de la tercera adicional, i que suposo que el govern central s'ha compromès a pagar-ho, ja veurem. Ojalà m'hi pugui equivocar, i d'aquí el 2000, jo afirmaria ara mateix que el 2015 fos una realitat, ara mateix, el 2015,
és a dir, d'aquí 4 anys
3 anys ojalà, sí. Jo afirmaria ara mateix, si és abans, millor, però sóc escèptic, perquè i a més, les places de funcionaris, l'escola, la sanitat, vull dir, tot retallades per tot arreu. Vull dir, a veure, el senyor Puig buscant per un lloc o per l'altre, convocar 500 places de Mossos d'Esquadra, buscant a veure si s'obre per aquí, si s'obre per allà. En fi, són indicis racionals que et diu que sóc escèptic de que això pugui ser una realitat l'any que ve. Ojalà m'equivoqui.
Estan com estan les administracions, en tot cas, com veu aquesta reivindicació, que pareix que ja s'han ajuntat algunes localitats pròximes demanant que l'autovia A7 no s'acabi a la Madrava i que es pugui donar continuïtat almenys en aquells trams que ja estan consensuats, que no hi ha traçats alternatius, no hi ha discussió entre estat i municipis, que estem parlant dels trams que van, pues, pràcticament hasta l'Aldea.
Bueno, nosaltres som operatius, nosaltres tenim un representant a Madrid que és el Juanito Bertomeu, diputat de l'Estat, i sap i coneix realment això, i el nostre grup governa. Jo respecto, pues, respecto que altres tinguin, pues, un portaveu com en Jordi Jané, que em sembla molt bé, però que no són decisius, i per tant crec que l'OPP, nosaltres, jo a l'alcalde li vaig dir que sempre que necessitem una cosa en benefici del poble, les portes nostres sempre estan obertes, i Juanito Bertomeu, el nostre representant i el subdelegat del govern, que ja va prendre possessió fa un mes i pico, també. El poble està per damunt de tot. Quan l'alcalde requereixi els serveis del Partit Popular de la Cala en benefici del nostre poble, pues, nosaltres ja li vam dir, jo li vaig dir personalment, que estem oberts a qualsevol cosa. Per tant,
però que seria una llàstima, no?, que es quedés aquí i ho haguéssim de patir.
Jo al senyor alcalde ja li vaig dir que els serveis del que nosaltres poguéssim fer, que no és poc, pues, que pel territori i pel poble, no?, estàvem oberts a qualsevol cosa en benefici sempre del nostre poble.
Ja estem en el tram final del programa. Per últim, ens queda un projectet que, pues, va fent el seu camí, que és la residència per a la gent gran. No sé si ha estat informat per part de l'equip de govern al respecte de com estan les gestions, com està la seva construcció.
Bueno, he vist fotos de persones no molt importants, però que tenen una representació territorial, de fer visites amb el casc, de seguretat. Bé, pot donar certa tranquil·litat, però jo encara no tinc cap resposta, a menys d'una pregunta que vaig fer uns mesos, si hi havia la gestora que es fes càrrec de portar la gestió del i per tant hi ha d'haver una subvenció de la Generalitat, almenys el 70% de les places, perquè sigui òptim i positiu, no? Jo no sé com estan. Suposo que això, pel bé del poble, seria bo, perquè si no, el poble tindria que pagar 100 milions de pessetes cada any durant 25 anys, perquè té un dret de superfície i la gestió quedaria pel poble. Si aquí la Generalitat no es compromet a buscar un gestor, sagesa, el que sigui, amb un 70% de les places concertades, serà deficitari, per tant, tindria que l'Ajuntament tindria que fer un desembolso important. Espero que les gestions de l'alcalde, en benefici d'aquest equipament, no sigui una càrrega molt important pel nostre poble, perquè seria lamentable, pues, que no ho tingués lligat abans de començar l'obra. Que no ho tingués lligat. Això sí que ho tingués lligat abans de començar l'obra. I avui per avui, pues, sé que hi ha converses, però amb una pregunta que vaig fer, vaig dir que estava, s'estava parlant, però no ho tenim lligat. I me sembla que l'obra, la recepció, la faran ja enguany. Per tant, si no hi ha la gestoria, la gestora, sigui sagesa, que porti la gestió d'un centre de dia i d'una residència amb l'aval de la Generalitat de concertar, o sigui, subvencionar com a mínim el 70%, seria un calvari econòmic per l'Ajuntament de la Mella. Espero que també surti endavant, perquè si no, seria molt lamentable.
Alguna cosa més per acabar el programa, tots dos?
Pues no, res, simplement que posar fil a l'agulla pel tema que t'he comentat abans i que, pues bueno, que nosaltres, pues, ja proposarem als portaveus dels diferents grups unes mesures de polítiques pel tema del projecte Cèfir. Això ja a curt termini.
I que la gent s'animi a qualsevol mobilització que faiga tant la coordinadora com l'Ajuntament, perquè la força d'un poble és molt important en aquests casos.
Per tant, que s'animi a la gent, no? Pues això, bueno, benvinguda en aquesta casa.
Gràcies, ha estat un plaer.
Esperem tornar-te a veure per aquí. Regidor Joan Font, també moltíssimes gràcies per les vostres opinions i en tot cas d'aquí un parell de setmanes vos tornem a veure amb la tertúlia de final de cicle entre tots els partits polítics.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.